Aquí a l'Oest. Un programa de la xarxa fet des del Picat Ràdio, Emun FM Ràdio, Ràdio Ponent, Ràdio Tàrrega, Ràdio Rosselló i UAU Lleida Ràdio.
Ràdio Ponent, 106.8 FM. Avui, des de Ràdio Ponent, encetem una nova secció, una secció que gira entorn la ciberdelinqüència, on us explicarem quins són els principals atacs informàtics que podem patir, com a particulars o també com a empreses. Com podem evitar ser hackejats i quines són les eines de prevenció són algunes de les coses que us donarem a conèixer en aquesta nova secció a càrrec de Jordi Rabinat, gerent i CEO de Hardnet Solucions Tecnològiques HST. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda. Hola, què tal?
Bé, gràcies per atendre'ns a Ràdio Ponent. I per posar una mica en context a l'audiència, Jordi, direm que HST és una empresa de Lleida, porteu en actiu des de l'any 1999 i que el vostre objectiu és donar assessorament i un servei global a petites i mitjanes empreses entorn les noves tecnologies. I, de fet, un dels serveis que oferiu és precisament el d'assessorar entorn la ciberseguretat, que és el tema que tractarem en aquesta secció. Jordi, del primer del que parlarem és del phishing. En la vostra pàgina web, hst.cat, els oients interessats que ara ens estiguin escoltant es poden adreçar a un article on parleu de què és això del phishing. Els convidem, no?, des d'aquí, que revisin aquest article. Però ara, en tot cas, tu mateix ens ho pots explicar, Jordi, què és això del phishing?
Sí, el phishing, bueno, dins del que és el tema de la ciberseguretat i els atacs informàtics, hi ha una sèrie d'atacs que són els atacs que es diuen d'enginyeria social, no? Que són atacs que estan basats amb l'objectiu de que els usuaris revelin informació personal, no? Posant-los i paranys, no? I un d'aquests paranys, diguéssim que seria el phishing, no? Que seria, en anglès, pues, parlaria de pesca, no? D'intentar pescar. Mm-hmm. El que intenten pescar són dades personals nostres, no? Normalment, el phishing s'inicia amb correu electrònic, sinó, tot i que també ja veurem que hi ha altres variants, com el smishing o el wishing, no?, que són amb SMS o per altres canals, i el que és al final és un correu electrònic que ens arriba i que habitualment intenta suplantar la identitat d'una entitat o d'algun tipus de plataforma cloud que nosaltres utilitzem i d'aquesta manera intenta captar dades nostres, com per exemple el nostre usuari i contrasenya, no? Convidant-nos, doncs, amb un enllaç on ens indiquen que és de la nostra entitat bancària, pues ens conviden a entrar a la nostra plataforma per actualitzar alguna dada i llavors quan cliquem aquell enllaç realment no estem anant a la web de la nostra entitat bancària, sinó que estem anant a una web que la simula, molt similar, amb una URL, o sigui, amb una adreça web similar, i intenten que posem allà el nostre nom d'usuari i contrasenya, no? Cosa que si fem, pues automàticament aquestes dades passen ja a ser conegudes per part dels ciberdelinqüents amb les conseqüències que això comporta, no? Uh-huh. I qui diu, en aquest cas, de la nostra entitat bancària, que potser és el que més ja tots coneixem i tots estem més protegits, també és molt freqüent el dia a dia que aquest tipus d'atacs de phishing vinguin, doncs, de xarxes socials o de correus electrònics, no? O sigui, un enllaç que ens porta, doncs, a l'entrada de correu de Hotmail o de Gmail i que també han la idea de captar aquestes dades. Clar, una vegada tenen, per exemple, les nostres dades d'accés al correu electrònic, doncs llavors ja entren a la nostra bústia de correu amb aquest usuari i contrasenya i a la vegada ja obtenen moltes més dades personals nostres a les quals, pues, ens poden provocar un perjudici econòmic i a la vegada enviar a altres contactes nostres enllaços i atacs similars, no?, de part nostra, i bueno, és una mica com una cadena també. No?
Mm-hmm. Bé, el cas és que és complicat, vull dir, és una situació que si et trobes és bastant complicada, no? Perquè al cap i a la fi el que deies, intenten suplantar-te la teva entitat i captar les teves dades. Has comentat que els atacs phishing arriben a través de correus electrònics, també hi ha altres variants com l'SMS o també poden arribar per xarxes socials. Clar, vull dir, són llocs on sempre ja estem treballant, no?, on sempre ja estem navegant. pot ser relativament fàcil caure amb un atac phishing. Com ho podem evitar? Que hi ha algunes senyals que ens indiquin que aquest enllaç pugui portar-nos a ser víctimes d'un atac phishing?
Sí, habitualment, si fem un anàlisi adient, no hi hauríem de caure mai, no?, amb un atac de phishing, perquè, clar, quan... Si, per exemple, parlem del correu electrònic, que és un canal molt usual, no?, quan nosaltres rebem un atac de phishing, ens hem de fixar inicialment amb qui és el remitent d'aquell correu electrònic, no?, perquè habitualment, si ens fixem amb el remitent, ja veurem que aquest correu no ve adreçat de l'adreça que hauria de ser. És a dir, si el correu, no sé, ens està demanant que entrem a dins del Facebook, amb el qual haurem de posar l'usuari i contrasenya, doncs veurem que el correu no ve d'@facebook.com, sinó que ve d'una altra adreça de correu o d'un domini similar que han buscat, no?, que s'assembli, val? Llavors aquí tenim el primer indicador, no?, amb l'origen del correu electrònic en quant a remitent. Després també, moltes vegades, com que aquests correus els redacten en altres països, perquè molts d'aquests atacs es generen a països de l'est o països asiàtics, doncs, per sort, podríem dir que moltes vegades les persones que elaboren els missatges, el seu castellà, ja no dic català, sinó habitualment, perquè habitualment són en castellà, no és molt perfecte, no? Llavors hi ha fallides de gènere, d'accents, de maneres de dir les coses que, si ens fixem bé, ens llamen una mica l'atenció, no? I després, finalment, l'enllaç on cliquem, que és el que ens porta a la pàgina pròpiament de phishing, doncs també al final no anirà a la URL que hauria de ser. És a dir, si aquell missatge doncs ens està enviant a la web de Gmail, doncs la web de Gmail és gmail.com. Llavors, quan nosaltres entrem, ja veiem a la barra de direccions del navegador, doncs, que no estem anant a gmail.com, potser estem anant a gmail. Un altre nom, vale? .com, no? O alguna cosa que ens intente una mica enganyar, però que, si tens una mica de vista, doncs no ho aconsegueix, no? A més, normalment utilitzen per a dominis que a la vegada són de pàgines web que també han atacat i que han posat a dintre el seu software maliciós, no? I aprofiten, pues, pàgines web de tercers per a posar el seu software aquest de captació de dades, no? Llavors, una mica, tots aquests paràmetres que t'he indicat, pues, ens poden ajudar a determinar que estem davant d'un phishing i no davant d'un correu lícit del nostre proveïdor, no?
Això, el que ens deies, fixar-nos sobretot amb el remitent, fixar-nos també amb l'idioma, característiques com ara els accents, per exemple, que estigui tot ben redactat, i que també fixar-nos amb que l'enllaç, si no va a la URL adequada, també pot ser un símptoma, no?, de que potser ens hem de ficar en alerta de que estem sent víctimes d'un atac phishing. Tot plegat. Jordi, què hem de fer, tant si som empreses o particulars, quan som víctimes d'un atac d'aquestes característiques? Què és el que hem de fer?
A veure, si en som víctimes, vol dir que hem arribat a obrir l'enllaç i hem posat les nostres dades, no? I després, doncs, ens n'hem adonat o ja hi ha alguna conseqüència, com ara que tercers contactes teus, perquè és el que et dic, moltes vegades si t'entren al correu electrònic, el que fan automàticament és enviar el phishing des del teu propi correu als teus contactes de confiança, no? Perquè potser si el reben d'un conegut, doncs a vegades l'obres més tranquil·lament o d'això, no? Llavors, primer que res, canviar la contrasenya del correu, vale? O sigui, o del sistema que s'hagi vist afectat. És a dir, si a mi m'han fet un phishing del Gmail, doncs el primer que he de canviar és la contrasenya d'accés al Gmail, vale? Per a assegurar-me que aquest tercer, pues, ja no hi té accés. Llavors, també és superrecomanable activar l'autenticació de doble pas. Si això ens ha passat en una plataforma, ja les plataformes bancàries, per la última normativa, totes demanen una doble validació, sí, vale? Però el que a vegades la gent no coneix, tot i que cada vegada més, és que Gmail, Hotmail, xarxes socials, la majoria de plataformes al núvol ja ens permeten activar el que es diu la doble autenticació, que llavors el que fan és que ens arribi, quan volem iniciar sessió amb l'usuari i contrasenya, a més a més ens arribi un SMS o una notificació al mòbil que tenim que validar d'alguna manera, no? Llavors, aquesta doble autenticació ens protegeix. Llavors, això, si no ho han fet amb anterioritat, que també pot ser un consell de cara a no ser víctimes, pues ho fem posteriorment per assegurar-nos que ja ningú iniciarà sessió sense que nosaltres ens assabentem mitjançant un dispositiu que només tenim nosaltres, no? Al qual només nosaltres tenim accés. I també és important, i en aquest cas pues, també és una recomanació, no utilitzar el mateix password a tot arreu, perquè si aquest password i aquest nom de correu electrònic que han vist compromesos també el tenim en altres puestos, vull dir, és possible que tu inicis sessió per dir alguna cosa a Instagram o a Facebook amb el mateix correu i la mateixa contrasenya que tenies al correu, no? Mm-hmm. Doncs llavors també hem d'anar a totes aquestes altres plataformes i a canviar la contrasenya, a part de fer una petita revisió interna de seguretat, perquè moltes plataformes de correu electrònic i xarxes socials permeten enllaços o entrades com per portes traseres, no? Com ara pues, aplicacions que es connecten pues, a Facebook pues, per publicar el nom nostre. Llavors hem de veure que durant el temps que la nostra compte ha estat compromesa no ens hagin instal·lat alguna aplicació dins del nostre Facebook o dins del nostre Gmail que permeti a l'atacant accedir posteriorment, tot i que haguem canviat la contrasenya. Bueno, això ja és una mica més, diguéssim, avançat, però és important revisar-ho, perquè al final és una mica el que ens donarà la tranquil·litat. Uh-huh. I si volem també una mica pues, donar part del que ens ha passat, doncs també podem, mitjançant, diguéssim, direccions que ja tenen habilitades les forces de seguretat, pues, una mica donar part del que ens ha succeït, no?
Uh-huh. El que deies, tips o consells per evitar ser víctimes del phishing. Canvis de contrasenyes. Entenc que bueno, el que deies, que no a totes les plataformes tinguem la mateixa contrasenya i en tot cas que aquesta contrasenya sigui una mica treballada, no? Lo típic de 1, 2, 3, 4, 5, això evitem-ho. És correcte també?
Correcte, perquè llavors aquí entraria una mica el que són els atacs de força bruta, no? per diguéssim, per diccionari, que és una altra manera que tenen els atacants d'accedir a coses nostres, no? Que és anar provant contrasenyes, pues, llavors hi ha com uns llistats, diguéssim, unes bases de dades de contrasenyes que van provant de forma automatitzada, òbviament no està una persona allí fent-ho. Llavors, si la nostra contrasenya té una certa llargària, per exemple, a partir de 8 dígits, i una certa complexitat, que és que tingui majúscules, minúscules, números i també algun símbol, doncs llavors dificultem molt que aquesta contrasenya pugui ser averiguada per mitjançant tècniques de força bruta, no? Mentre que si tenim una de bàsica, doncs, com has dit tu, 2, 3, 4, 5, 6, doncs és més fàcil que siguem víctimes, en aquest cas, d'un atac d'aquest tipus.
Doncs ja per anar tancant, que ens queda poc temps, ja per resumir-ho, com evitar atacs phishing, com evitar ser víctimes d'un atac phishing, fixar-nos amb el remitent, fixar-nos amb l'idioma que escriu en aquest correu i fixar-nos també amb l'enllaç, que si no va a parar a la URL adequada, millor no continuar amb el que estem fent. I per prevenir-ho, contrasenyes treballades, activar la doble autenticació i també no repetir totes les contrasenyes a totes les plataformes on estem treballant. Jordi Rabinat, gerent i CEO de HST, Hardnet Solucions Tecnològiques. Moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Ponent i fins la setmana vinent, fins el dijous vinent.
Gràcies a vosaltres, Alba, fins dijous.